Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Comencem a Premià, on a quarts de dues s'ha iniciat un incendi al carrer Núria. De moment, pel que sabem, no hi ha ferits. Allà hi ha el nostre company Marc Rodríguez de Premià Mèdia. Bona tarda.
Bona tarda, Mercè. Incendi al sisè pis del bloc número 11 del carrer Núria de Premià de Mar. Aquest migdia s'ha originat aquest foc que s'ha produït a la planta més alta de l'edifici. Segons els bombers, una estufa elèctrica hauria ocasionat aquest incendi, però per sort també han explicat a Premià Mèdia que no hi ha ferits, només s'han de lamentar danys materials, però tampoc estructurals. L'incendi està ara mateix controlat i treballa amb 8 dotacions de bombers, així com emergències mèdiques, Mossos d'Esquadra i policia local.
Moltíssimes gràcies, Marc. Doncs estem pendents, però ja veiem que de moment no hi ha ferits. Més qüestions. El govern preveu la represa total del servei de Rodalies entre finals d'aquesta setmana i principis de la que ve. Tot i això, encara es mantindran 70 punts amb limitacions de velocitat perquè s'hi estan fent revisions, ho ha confirmat avui la consellera de Territori, Sílvia Paneque. Renfe ha informat que s'ha posat en marxa avui el 80% del servei previst i ha advertit que al llarg del dia continuaran registrant-se algunes incidències com a conseqüència d'aquesta vaga que ahir es va desconvocar, però que continuen fent alguns sindicats minoritaris. El responsable de Renfe a Catalunya del sindicat UGT, Francisco Cárdenas, ha explicat dos dels acords inclosos en el pacte entre el ministeri i els sindicats.
Porque sí, sí, yo nos quejamos mucho del tema de las contratas. El señor Aznar en su día quitó que, normal, que por ley estaba que se tenía que hacer de una manera, se permitió en aquel momento, y la ley sigue estando igual, en casos excepcionales, que para supervisar a la contrata ejecutar unas obras sea personal de la misma contrata, y eso ha derivado que al final no hay nadie de la empresa ADIC, que es quien tiene que ser el que tiene que supervisar en este caso, sino todos son de la contrata. Ponemos el zorro a cuidar a la gallina.
I l'actriu Elisa Mulià ha decidit finalment tirar endavant amb la seva acusació particular d'Íñigo Errejón en el judici per un presumpte delicte d'agressió sexual i molt nerviosa, entre llàgrimes, a les portes del jutjat aquest matí ha reiterat que no hi va haver consentiment i que anirà fins al final. El jutge ha decidit suspendre la compareixença prevista per aquest dimarts per notificar-li a l'exdiputat de Sumar i fundador de Podem l'obertura del judici, però l'havia ajornat per seguretat jurídica. I al Baix Camp, on després de 50 anys de reivindicacions veïnals, avui han començat les obres per eliminar les torres elèctriques que travessen una urbanització entre Reus i Castellvell del Camp, uns treballs que s'allargaran fins a finals de 2027.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dimarts 10 de febrer del 2026. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'Escala. Baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Parlarem de peix, molt de peix, amb el grup d'acció local pesquer a la Costa Brava i de peix blau en la confraria de pescadors de Tarragona. Coneixerem una persona molt relacionada amb el mar, passejarem per una exposició que explica històries de mar i acabarem el programa d'avui parlant d'un llibre que fa referència a la vida al Delta de l'Ebre. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, Arran de Mar. Però abans de tot això el que volem fer és presentar el nostre equip, presentar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Arran de Mar surti de port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
Bona tarda. Que no saps què?
Mira quin salete que han tingut i que tenim avui, eh?
Home!
Impossible, semblava impossible.
Semblem els guiris, nosaltres que ens enfotem semblem els guiris, perquè hem estat tants dies veient tan poc el sol que quan surt és com...
Oh,
tenim el solet!
Vine'm a veure que tinc fred, doncs aquí vine'm a veure que tenim molta pluja. Ens m'agrada molt la pluja.
Crec que
aquesta
setmana, però, no ens en lliurarem i tornarà a ploure. Almenys vent. Farà un ventarral bastant heavy entre avui i si avui és entre dimecres. Crec
demà,
que,
demà o demà passat.
Entre demà i passat
pensant, sí. Jo crec que tu estàs pensant, a veure, el vent no va bé amb les onades perquè pugui fer surf. Ella ja se fa la seva pel·lícula,
sí, exacte.
Que jo l'entenc.
Estic,
ja
estic pensant, a veure quan baixa el vent...
perquè hi hagi onades bones per poder anar al mar.
Exacte. Però no, pinta res. Pintant bastos.
Sí.
Anem a saludar la Cel Prieto des de RadioDelta.cat. Cel, molt bona tarda, com estàs?
Hola, molt bona tarda, companyes. Bé, aquí també fa solet, però crec que este matí ja estàvem caient com unes gotes i tot, eh? Vull dir, no mos deixéssim enganyar pel bon temps que fa igual ara, que igual demà, vés a saber. I este cap de setmana dona molt de vent.
Jo crec, sí, passarà un carnaval passat a vent. Millor que passat a pluja, però passat a vent. Anem a saludar en Sergi Corral des de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, prop de bé. Mira, tan bé que un dia us deixaré fer el parte. Un dia... tinc uns substituts i unes substitutes magnífiques.
Què penses? Jo sóc una friqui, m'ho miro cada dia.
Feu unes previs, això, a primera hora, allò, només engegar el pim-pam, que bé, no, em sembla perfecte, em sembla molt guai, la veritat. Bien.
Jo m'ho miro només d'aixecar-me, pràcticament. Només em falta el padrinisme aquest de seure'm a davant la tele i dir, i el temps, quan surt?
El padrinisme, però... com a concepte,
El padrinisme,
com a concepte no mafiós, eh? Entenguem que és com a concepte del que es feia ben abans.
Exacte, el padrinisme a mi m'encanta. Anem a saludar la Carla Lanuza des de Canal Blau Ràdio. Carla, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, companyes. Doncs molt bé. Jo no en sé de temps, de padrinisme sí que en sé bastant. Però, mireu, una curiositat. Ahir vaig fer una cosa que pensava que seria una mica de padrina i va ser una de les millors coses que he fet aquest mes, que va ser anar-me a un concert del Festival de Jazz de Barcelona.
Això no és de padrina, home.
Home,
hi ha coses més padrinistes.
Home.
Anem a saludar l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda. Bé, jo de padrinisme molt bé, jo.
Ja ho sabem.
Sí. Això sí. I allò que mires el temps, que tu dius, em falta fer això d'anar-lo a mirar i veure quan és. I també és molt de padrina, això de, llavors, calleu, que fan el temps, i no deixar dir ningú res.
És veritat, això també, molt a favor d'això, també.
Clar, tothom ha de callar perquè has d'escoltar què diu el del temps.
Exacte, sí. Vinga, va, deixem-ho aquí, anem a començar el programa d'avui, que us parla des de Tarragona Ràdio.
Actualitat.
Comencem el nostre repàs informatiu a la Costa Brava. Expliquen que l'Ajuntament de l'Escala pronostica que aquest estiu es reobrirà l'accés als banyistes a la cala Illa Mateu, un cop hagin finalitzat els treballs per prevenir els despreniments de roques. Sergi.
Doncs així és, Marina. L'accés a la cala Illa Mateu està restringit des de fa 4 anys a causa del despreniment d'aquestes roques de grans dimensions. Tot i això, quan arriba l'estiu, alguns banyistes fan cas omís dels rètols d'alerta i opten per esquivar la tanca que barra l'entrada, una estampa que ja no hauria de succeir aquest estiu, perquè l'Ajuntament de l'Escala ha avançat que es podria aixecar la provisió un cop s'hagi consolidat el talús. Els treballs ja estan adjudicats a una empresa, i com que el projecte està vinculat a una subvenció dels Next Generation, l'actuació ha d'estar enllestida abans de juny. Escoltem com ho afirmava Josep Bofill, alcalde de l'Escala.
I a l'Illa Mateu està ja adjudicat el contracte amb una empresa que es dedica a fer protecció de penyes i així. Per tant, jo vull esperar que abans de Setmana Santa, sobretot abans d'estiu, ho tindrem segur abans de Setmana Santa, espero que també.
Després que Costes desestimés actuar en aquest indret, adoptant una política de mínima intervenció en espais naturals, ha estat l'Ajuntament de l'Escala qui empesa els tràmits. De fet, la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el projecte, ara fa un any, amb l'objectiu de reobrir-ne l'accés al bany amb total seguretat.
Nosaltres ho entenem com a zona de bany, a diferència de Costes, no? Que ho entenia com a part natural i que no calia actuar-hi. No? Mm-hmm. Nosaltres entenem que és una zona de bany i en aquest cas doncs, per això vam fer aquesta petició de subvenció per tal de poder-la obrir.
L'actuació compta amb un pressupost de 56.000 euros que es financien íntegrament, com hem dit, amb els fons Next Generation. En concret, el projecte forma part d'un paquet denominat Pla del Parc de Cultura i Patrimoni del Paratge de la Torre de Montgó, el qual també contempla l'erradicació de la flora invasora de l'illa Mateua, així com l'arranjament de l'entorn patrimonial i paisatgístic de Punta Montgó.
La 14a edició del Festival Ítaca portarà fins a 25 artistes de primer nivell entre el 4 d'abril i el 5 de juliol en escenaris de l'Alt i el Baix Empordà.
L'Escala, Girona, Pals, Ullastret, Gualta, l'Estartit, La Pera i Calella de Palafrugell seran les parades del Festival Ítaca d'aquest 2026, uns escenaris que veuran les actuacions de fins a 25 artistes nacionals i internacionals de primer nivell. Una de les principals novetats d'enguany és l'ampliació dels espais on tindran lloc els concerts. El festival estrenarà escenaris com Cala Pruna, de Pals, al Palau de Fires de Girona, o la plaça de l'Iglésia de l'Estartit. La Santa Gresca a l'Escala, Mamaduixa, Malifeta i DJ Trapella estrenaran un any més la programació del festival el dia 4 d'abril amb concerts gratuïts a l'escenari de la plaça de l'Univers dels Riells. Morat actuarà a Girona el 8 de maig en el seu únic concert a Catalunya aquest 2026 i l'escenari de la plaja gran de l'Estardit acollirà el triplet de concerts als vols de Sant Joan, del 19, el 20 i el 23 de juny. Love of Lesbian, la Ludwig Bang i 31 Fam són els caps de cartell d'aquestes tres cites. Joan Miquel Oliver, Masoni, Alosa i Ana Andreu portaran la cançó d'autor als escenaris. Més enllà de la programació musical, el certamen també ha organitzat una xerrada per reflexionar sobre com el sector cultural pot enfrontar l'actual auge de l'extrema dreta amb la participació del fotoperiodista Jordi Borràs.
Baixem ara fins al Delta de l'Ebre. Unió de Pagesos alerta dels efectes dels tractats del lliure comerç sobre la pagesia i crida a la manifestació de l'11 de febrer, Cel.
Sí, Marina, Albert Pons, membre de la sectorial de l'arròs d'Unió de Pagesos, ha denunciat les dificultats creixents que pateix la pagesia a causa dels tractats de lliure comerç, la burocràcia i el repartiment desigual dels ajuts de la política agrària comuna. Segons Pons, uns dels principals problemes són els tractats de lliure comerç que dificulten la competitivitat de la pagesia local i deixen els petits productors en una situació molt desigual respecte a grans empreses i latifundistes. En aquest context, Pons ha justificat la mobilització convocada a Madrid el pròxim 11 de febrer per reclamar canvis en les polítiques agràries i defensar el futur del sector.
Un dels motius de a Madrid és estar juntament amb les unions de llauradors del País Valencià, d'agricultores de Castilla-La Mancha, és a dir, en totes les unions de l'estat espanyol ens manifestem per això. I segur que els que estirem el dimecres a Madrid tots són petits agricultors, tots són autònoms del camp, que sabem on tenim les terres, que les coneixem, que anem dia a dia, que sabem quin és el nostre vi. Estos són els que ens manifestarem el dimecres a Madrid. En canvi, aquell senyor, que torno a dir, que és un latifundi, que ja arriba bé tal com va la cosa, este no vindrà al costat nostre.
Segons ha explicat, la protesta vol visibilitzar la situació dels petits agricultors i exigir mesures que garanteixin la rendibilitat i el relleu generacional al camp. El membre d'Unió de Pagesos ha denunciat també la distribució de la política agrària comuna, on un 50% dels ajuts estan en mans d'un 4% de persones físiques i jurídiques que no són agricultors professionals. Pons també ha destacat les dificultats derivades de la reducció de fitosanitaris. En el sector de l'arròs, malgrat que la normativa europea preveu reduir-los un 50% de cara al 2030, els agricultors catalans ja han aconseguit baixar-los al 30%. Aquesta limitació, però, dificulta el control de males herbes i fongs, fent que el conreu sigui cada vegada més costós i laboriós. La mobilització de demà, dimecres 11, comptarà amb la participació de més de 8.000 agricultors i 1.500 tractors de diferents comunitats autònomes sota l'organització conjunta d'Unió de Pagesos i d'Unió d'Uniones. Pons ha subratllat que aquesta concentració busca visibilitzar la situació de petits agricultors que treballen diàriament la terra i sostenen el món rural.
Deltebre inverteix prop de 600.000 euros en la millora dels camins rurals del municipi.
L'Ajuntament de Deltebre va iniciar la darrera setmana les obres d'arranjament i adequació de diversos camins rurals del municipi, una actuació que té l'objectiu de millorar la mobilitat, la seguretat i les condicions d'accés tant per als sectors primaris i turístics com per als habitatges disseminats. Els treballs s'executaran a 5 camins especialment afectats per les darreres inclemències meteorològiques associades a les danes. La inversió principal destinada a aquestes actuacions ascendeix a 522.365 euros, dels quals 344.565 provenen de subvencions, fet que permet reduir de manera significativa l'impacte econòmic per a la hisenda municipal. A banda d'aquest projecte, l'Ajuntament de Deltebre destina més de 75.000 euros addicionals al manteniment ordinari de la resta de camins rurals. Aquesta inversió prevista per al primer semestre de l'any s'emmarca dins del Pla d'Adequació de Camins Rurals aprovat pel Plenari Municipal el mes de març de l'any passat. El pla preveu una inversió global de més de 2 milions d'euros fins l'any 2028, destinada a la millora de 14 camins rurals del municipi. En conjunt, aquestes actuacions permetran condicionar prop de 40 quilòmetres de camins, el que representa aproximadament un 20% del total de la xarxa de camins rurals. Cal recordar que Deltebre compta amb 198 quilòmetres de camins rurals.
Anem ara cap a les costes del Garraf. Sitges segueix preparant-se pel carnaval i aquesta setmana les entitats de Prado, de Retiro i Independents treballen a contrarrellotge per tenir enllestits tots els detalls de les carrosses que ells lliuren a les rues de la disbauxa i l'extermini en un pas més cap a un carnaval més sostenible. A la purpurina biodegradable ara s'hi suma la primera carrossa que funcionarà amb bateries recargables. Serà a la plataforma del Carnestoltes i s'utilitzarà com a prova pilot. Carla.
Doncs sí, les tractores del Retiro lluiran enguany l'emblema de l'entitat juntament amb la frase 50 anys de la recuperació del carnaval al carrer, per commemorar les 5 dècades que celebra el carnaval sitgetà i en especial el carnaval retirista. Aquests dies estan enllestint tots els detalls per poder sortir a lluir durant les rues de la disbauxa i de l'extermini. També treballen a contrarrellotge per acabar de pintar els detalls que queden a les carrosses, a enganxar els darrers complements i instal·lar els sistemes de so. Aquest any, a l'augment dels costos dels materials, s'hi ha de sumar la falta de mà d'obra. Cada vegada és més complicat trobar persones que es dediquin a oficis d'electricista o fuster, per exemple, i que de manera altruista col·laborin en la confecció de les carrosses. A més, els darrers anys, tant Prado com Retiro han utilitzat la purpurina que tenien emmagatzemada, però de cara a l'any vinent, començar a mirar de comprar-ne biodegradable, amb el sobrecost que els suposarà. En aquest sentit, i fent un nou pas cap a un carnaval més sostenible, una de les novetats d'aquest any és que la carrossa del Carnestoltes, per primera vegada a la història, funcionarà amb bateries recarregables. Serà només una prova pilot, però de moment no s'acaba de veure clara per instaurar totes les carrosses per el preu que suposa per la instal·lació. Mentrestant, seguiran totes funcionant amb generadors. Un dels fronts que té oberts encara el Retiro és on es celebraran les xatonades. La intenció és fer-les al Saló Teatre, que té gairebé enllestides les obres. No serà per això fins l'últim moment que prendran la decisió. Escoltem en Roger Capafons, president del Carnaval de la Societat Recreativa al Retiro.
Xatonades n'hi hauran, però no sabem encara on les farem. És molt complicat, perquè depèn de moltes coses. A dia d'avui l'obra no està acabada. O sigui, està acabada, faltant acabar els detalls de neteja i molts detalls que poden fer que no s'arribi a les xatonades. Nosaltres estem treballant i la nostra idea és fer-les allà, però ens podem trobar que a última hora no puguem arribar i no es puguin fer.
En total, el Retiro farà lluir 16 plataformes més la del Carnestoltes, mentre que el Prado, que també està ultimant els darrers detalls per tenir-ho tot enllestit per les rues, en traurà fins a 13 més la de la Reina, que aquest dissabte ja va sortir als carrers. Per la seva banda, els independents sumaran 7 carrosses del total de 38 que conformaran les rues de la Disbauxa i de l'Extermini de Sitges.
I a Vilanova i la Geltrú demà és dimecres de Màscara d'Or. Amb la gala amb els vídeos satírics del Carnaval, els bordegassos de Vilanova són els organitzadors de l'acte d'enguany i ho han plantejat com una jornada electoral amb espais de votacions, paperetes i urnes.
Sí, la Màscara d'Or d'aquest any compta amb 19 vídeos que es passaran demà per la gala que acull el Teatre Principal de Vilanova i la Geltrú. Són els vídeos satírics que presenten les diferents entitats vilanovines i d'aquests, 17 opten a ser els guanyadors de la nit, ja que el vídeo de bordegassos, organitzadors de la Màscara d'Or, i el vídeo del seguici del Carnestoltes no entren a concurs. Qui guanyi amb la millor sàtira organitzarà la Màscara d'Or de l'any vinent. Escoltem a Joan Casanovas, membre de l'organització de la Màscara d'Or i dels bordegassos de Vilanova.
Són 19 vídeos que alguns de molt originals, tècnicament cada vegada són tots molt millor, i sobretot els temes principals que han aparegut doncs ha sigut els problemes amb Rodalies i amb Renfe, qüestions relacionades amb l'alcaldia de la ciutat i més temes que ja descobrirem demà.
Els bordegassos plantegen la Màscara d'Or aquest any com unes eleccions i la gestió d'aquests comicis els farà Sitges, la societat íntegra i transparent per a la gestió d'unes eleccions segures, formada per una quarantena de membres de la colla castellera. Un equip d'aquesta societat tria els premis de millor actor, millor actriu i millor intent, mentre que el millor sàtira s'escollirà a través de les urnes amb el vot popular. El públic de teatre podrà votar allà mateix i la resta de ciutadania podrà votar als tres punts de votació establerts, la Unió Vilanovina, a la cerveseria La Craft i al Bar Itàlia. Escoltem en Joan Casanovas de nou, què ens ho explica?
Aquest seguiment de les eleccions, el plató oficial de seguiment, que és el Teatre Principal. Des d'allà serà la projecció de tots els vídeos, es connectarà en directe a través dels tres punts oficials de votació i hi haurà un moment que des d'aquest plató oficial es donarà doncs, la senyal de començar a votar. És en aquest moment on tots els ciutadans i ciutadanes de Vilanova que no tinguin relacions amb la colla castellera del poble del costat o amb els lagartos de Vilafranca podran votar i podran fer-ho amb una papereta introduint-la dintre de la urna.
Un cop tancat el recompte de vots, l'entitat guanyadora de la Màscara d'Or es donarà a conèixer a l'exterior del Teatre Principal. L'any passat va ser l'associació Espavila, per segon any consecutiu. La Màscara d'Or començarà demà a les 8 del vespre i es podrà seguir en directe per Canal Blau.
Ara anem cap a les costes del Maresme. Els experts reiteren la necessitat d'un trasllat de la línia R1 de tren del Maresme cap a l'interior. Aquest és el posicionament que defensa l'enginyer de la Forest, Oriol Bassa, davant la situació evident d'un col·lapse a la xarxa ferroviària. Oriol.
Doncs sí, Oriol Bassa considera que la situació que s'està vivint a la xarxa ferroviària confirma els resultats de la seva tesi doctoral ja el 2020, en què, entre altres, va concloure que la línia ferroviària del Maresme acabaria col·lapsant, tal com ha passat a Badalona i també al pont d'Argentona. Tot i així adverteix que hi ha altres punts molt crítics situats a municipis com Sant Pol, Pineda i Santa Susana. Assegura que el més probable és que, si es manté la via de tren a primera línia de mar, un temporal acabi impactant greument, provocant desperfectes a la xarxa. Per això, l'enginyer de Forest, Oriol Bassa, creu que la solució passa per optar per traslladar la línia ferroviària cap a l'interior. L'escoltem.
Aquests països com Nova Zelanda, que el que estan fent és treure totes les instal·lacions davant de mar i les estan portant cap a dintre perquè tenen clar que el país, el canvi climàtic és una cosa real i que acabarà afectant. I aquí, doncs, tanco parèntesis, aquí el que no tenim és un pla per treure la via del tren i a sobre, doncs, algun mitjà de comunicació com el periòdic aquest cap de setmana a treure articles d'uns experts que no sabem quins experts eren, probablement del Ministeri de Transportes, però no gent que conegui la realitat de la comarca del Maresme, el qual deien que no s'havia de treure el tren, val? Quan altra gent, com Geo Risc i altres, estan dient que s'ha de treure el tren sí o sí de primera línia.
Oriol Bassa denuncia la manca de manteniment i inversió els darrers 10 anys a la xarxa de Rodalies i a tot això diu que cal sumar-hi que ens trobem en un territori molt exposat amb un risc associat, que és el canvi climàtic.
Potser que ens haurien d'explicar, no? Si volen mantenir la línia de Ronda Mar, el que han d'explicar també és que perdrem un 60% de les platges. I això s'hauria d'explicar, perquè la gent ho ha de saber, vull dir, la gent no ho sap, i els tècnics que ens hi dediquem, doncs fa temps que ho estan dient, i és que està passant el que estan dient. Mira, a la setmana passada, sí? Un fill meu venia de Barcelona en tren i les onades pataven en el tren. És impressionant, això. El tren no és un sistema que pugui aguantar onades, eh? No, saps? No és una barca.
Sí, sí.
I, per tant, no sé què esperen. Vull dir, què esperen? Que hi hagi un descarrilament quan tren caigui dintre el mar i que... En sèrio?
Finalment, l'enginyer de Forest ha recordat que els polítics haurien d'explicar a la ciutadania que mantenir la via de tren a primera línia de mar implicarà perdre les platges, com sentíem, del Maresme per la sedimentació que prové de l'interior.
La recuperació de la vinya com a eina ambiental, econòmica i paisatgística és el centre del projecte Vinyes i Boscos, una iniciativa impulsada per la Diputació de Barcelona i el Consorci de la DO Alella, que vol revertir la pèrdua de sòl agrícola i reduir la vulnerabilitat del parc de la Serralada Litoral davant els incendis forestals.
Exacte, el projecte presentat la setmana passada al celler de Carrancà, de Martorelles, s'estén per un territori de 26 municipis del Maresme, del Vallès Oriental i del Barcelonès i actua dins el parc de la Serralada Litoral, un connector ecològic metropolità que pròximament ampliarà la seva superfície. L'eix central de Vinyes i Boscos és l'elaboració d'un pla estratègic de viticultura sostenible que redactarà l'IRTA amb el suport tècnic de la Diputació de Barcelona. El document partirà d'una diagnosi completa del territori que es presenta al juny i hauria d'estar enllestit a finals d'aquest any. L'objectiu és clar: recuperar sòl agrícola i incrementar la superfície de vinya com a resposta a tres grans reptes del territori: l'adaptació al canvi climàtic, la prevenció d'incendis forestals i el desenvolupament socioeconòmic sostenible. La vinya, segons planteja el projecte, pot esdevenir una infraestructura verda estratègica. El seu conreu contribueix a crear un paisatge en mosaic que trenca la continuïtat de la massa forestal i actua com a tallafoc natural, especialment en zones periòdiques i urbanes amb alt risc d'incendi. Una iniciativa que neix en un context marcat per una pèrdua sostinguda de sòl agrícola al llarg de les darreres dècades. Tot i aquesta regressió, el territori manté una activitat vitivinícola rellevant: 202 hectàrees de vinya, 58 explotacions actives i una dimensió econòmica propera al 1 milió d'euros. Un dels punts clau del projecte és identificar el potencial real de recuperació de terres amb aptitud agrícola. El pla estratègic haurà de determinar quines superfícies són viables per al conreu de la vinya, tenint en compte criteris agronòmics, ambientals i de prevenció d'incendis, amb la voluntat de reforçar la biodiversitat i els serveis ecosistèmics del parc. Més enllà de l'àmbit ambiental, Vinyes i Boscos vol impulsar el desenvolupament socioeconòmic del territori a través de l'enoturisme, el producte local i també la gastronomia.
Acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada explicant que la bota de carnaval presenta la història emergent des de la pedra i l'avança simbòlicament amb orgull, resistència i memòria col·lectiva. La temàtica d'enguany se centra en la tarracorromana i l'element ja llueix a la plaça de la Font juntament amb els ninots que han estat confeccionats amb teles de les mateixes comparses que han proporcionat. La plantada de la bota marca l'inici del carnaval a Tarragona. Per tercer any consecutiu, l'element és de gran format, com era tradició. Una bota que és més tarragonina que mai per homenatjar la ciutat i el seu patrimoni. Porta per nom Tàrraco Renivat 26 i s'inspira en la renovació del Museu Nacional Arqueològic i el Fòrum de la Colònia. A més, simbolitza els 25 anys de la declaració de la UNESCO. És una obra del taller Valuà amb Raül Martínez al capdavant. Ha explicat Martínez que es vol posar en valor la història romana de Tarragona.
Al final es una obra pública y para toda la ciudadanía, ¿no? Y entonces vimos toda esta parte de la renovación del Fórum de la Colonia, el tema del museo, y pues le quisimos dar ese pequeño toque, esa pequeña guinda de convertirla, más que en Tarragona, en Tarraco este año, pues la bota que sea de Tarraco, ¿no? Con ese yelmo, ese casco. Y bueno, pues toda la numeración y todo lo que pone en la bota en latín.
Els elements s'han presentat en un acte que ha comptat amb la presència de la reina de Carnestoltes i el concubí d'enguany, Ana Belén Romero, de la comparsa Sinus, i Dani Medina, d'Urban Style, i la consellera de Cultura i Festes, Sandra Ramos, que explica que enguany, per primera vegada, la ninota portarà pantalons, ja que hi ha una reina Carnestoltes. S'han vestit a l'inrevés, és a dir, la comparsa de la reina, i anirà al ninot, i amb vestits de Sinus, i a la del concubí, la ninota, amb Urban Style. Ara volem saber quin temps farà la nostra mar. Ens ho explica el Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda. Situació encara dominada i, de fet, encara li queda corda per vent de ponent i també pels vents de sud o sud-oest. Són una mica més fluixos a la costa d'Aurada Sud, per tant, cap al Delta de l'Ebre, i, en canvi, anirà xiulant amb més ganes entre la costa del Garraf i també la del Baix Empordà. Sí que immediatament encara tindrem marejol a prop de la platja, però després aquest vent s'encarregarà de fer que hi hagi una mar més ondulada, per tant, una mar de vent i una situació més esvalutada. Al llarg del vespre també alguna pluja arribarà per la costa Brava. Atenció, perquè el dimecres el vent agafarà molt de protagonisme, vent de ponent, vent de mestral molt fort, per sobre dels 100 km per hora entre el Baix Camp i la banda del Baix Penedès, però és que també tindrem ràfegues de 70-80 km per hora a l'àrea de Barcelona o al sud de Girona. En canvi, cap a la costa Brava Nord continuarà el vent de xaloc, un vent que farà que allà tinguem marejol a la resta de la costa, forta maró. Atenció a la costa barcelonina. Estem pendents a la xarxa.
I del temps al trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres, per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha en Roger Serra. Molt bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Doncs en general parlem de calma ara mateix en aquesta secció viària, poc volum de trànsit, sense grans incidències. Les aturades més importants les trobarem a l'autovia A2, a la zona d'Abrera. Aquí sí que hi ha hagut un accident, només hi ha un carril tallat obert en sentit Lleida. Aturades que superen els 3 quilòmetres. Aquí, per tant, sí que hi ha problemes, com et deia, a l'autovia A2, però tensió uns 3 quilòmetres entre Martorell, Abrera, autovia A2, sentit Lleida a causa d'aquest accident. De la resta de la xarxa viària, ens quedem amb la B30. Això és el lateral de la P7. Aquí hi ha aturades del tram de Barberà, quilòmetre, quilòmetre i mig, en tots dos sentits de la marxa. A la resta de dies, com et deia, de moment, encara calma en aquesta xarxa viària catalana.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar. Les profunditats de l'actualitat.
Ens volem acostar a les llotges del territori i avui concretament anem fins a la Confraria de Pescadors de Tarragona, on allí han engegat una iniciativa per fer bandera del peix blau del territori. El company Josep Sunyer en parla amb un dels protagonistes. On ets, Josep?
Josep Miquel Budesca. Josep Miquel, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Com esteu a la mar?
Bueno, estem, que ja és molt. Bueno, són dels pocs pescadors que queden. Els pescadors, crec que igual que el peix o potser més, estem en vies d'extinció. Cada vegada són menys. Després de les normatives que tenim, de com està la mar i tot, cada vegada són menys barques. Però bueno, menys barques i, clar, menys gent. Però bueno, anem tirant per aquí endavant. Estem agraïts per aquestes promocions que es fan del peix i tot, perquè, clar, la fa el peix, però arribar en terra i poder vendre'l i que la gent vulgui peix, també a nosaltres ens agraeix. Us agraïm molt.
Deies que hi ha una trentena de barques, eh? Cotem arrossegament, encerclament, sí. Que és la teva, armadors, no?
Sí, sí. Hi ha una trentena de barques. Ara quedem unes 4 o 5 barques d'encerclament. Abans eren moltes més. D'arrossegament també queden unes 20 i pico de barques. Abans també eren moltes més. I d'armadors també en queden 2. Es va desmunint tot. Abans eren moltes barques, quan jo vaig començar a la mar. Ara deu fer uns 30 anys. Érem en total unes 80 barques en total. O sigui que va desmunint cada vegada més. La gent es va fent més gran, es van jubilant, i clar, no hi ha relleu generacional. La gent jove, com és normal, veient els problemes que tenim, cada vegada veiem menys a la mar.
Dèieu no fa gaires dies, i ho dic perquè la gent que no ho entengui, de què va això, aquest negoci de la barca, del mar. Clar, l'última de Brussel·les era el tema de passar el producte abans d'arribar a la confraria. I ho dèieu aquests dies, que això és inviable, que a més, A més, les bascules no pesen a la barca, no?
No. Nosaltres ja fa anys que ho fem, això, eh? Nosaltres portem el diari electrònic de pesca. El diari electrònic aquest el que vol dir és cada dia quan sortim a la mar, abans de sortir, fiquem que sortim. Quan estem a caladero, quan agafem el peix, hem de ficar les captures. Moltes vegades portem a bordo 2-3.000 quilos de peix barrejat, perquè si és només seitó o sardina, però a vegades és barrejat, que ni nosaltres sabem el peix exacte el que hi ha. I abans d'entrar al port, això vol dir que a vegades, amb mal temps, estem fora del port triant el peix perquè no podem entrar al port amb el peix sense saber el que hi ha, i quan entrem dins del port, després hem d'agafar, al descarregar el peix, la confraria el pes exacte i sap el que hi ha. Cada dia s'envien les fulles de nota de venda, saben el preu del peix, ho saben tot. Ara, això ha incrementat la Comunitat Europea, aquesta llei nova, que això que fem nosaltres, que ens parem al port per triar el peix abans d'entrar, això ho hem de fer 4 hores abans. Si a vegades que nosaltres 4 hores abans encara no ha sortit de la mar, després passa el peix, abans el peix, que quan havia menys de 50 quilos amb una espècie de peix, no feia falta pesar. Quan nosaltres agafàvem en terra i el pesàvem les bascos de la confradia, ficàvem el pes exacte. Què passa? Ara, qualsevol peix que agafis, qualsevol espècie que agafes, nosaltres l'encerclament, dintre del que cap, agafem 3 espècies, que és el seitó de sardina, el barat, algun peix o així, però hi ha barques que agafen fins a 30 i 40 espècies, de lluç, de rap, de maire, de crancs, tot tipus, i damunt amb barquetes petites, que per molt mal temps que facis, una bàscula exacta, menys d'un quilo, no te'l pesa bé. Llavors que tens la bàscula a bordo, estàs pesant el peix, i veus tu que amb el coll de mar, o sigui, la pujada i baixada de la barca, te'n dones compte que a vegades un pes d'un quilo pot pesar 0-200 grams, que pot pesar 2 o 3 quilos, o sigui que no és exacte. Amb la mesura aquesta, el dolent que hi ha és que després d'aquestes mesures, quan no s'incompleixen bé, és que tens unes sancions fortes, m'entens? Inclús els diners que nosaltres ens donen de la Comunitat Europea per les vedes i tot això que fem, això el pot incrementar que te'l puguin treure. Vull dir que estem una miqueta malament.
Va bé campanyes com aquesta, bueno, ho he dit fa una estona, que va molt bé, no? Perquè més és bonic perquè hi és tothom, eh? Institucions, administracions, el port, el museu, els veïns, vosaltres, no?
Sí, no, nosaltres estem molt contents amb això. Nosaltres ja anem fent promocions, com he dit, sardinades, citonades, fideuars, perquè nosaltres el que volem és que la gent, a part que nosaltres agafem peix, que és la nostra feina, és vendre'l i que la gent vulgui menjar peix. Avui en dia, els nens d'avui en dia, els nostres fills, li costa que cada vegada més menjar peix. S'ha de reconèixer que costa molt de fer el peix a casa i tot, però després quan acabes i el proves o el degustes, te dones compte del bo que és. Les propietats que té el peix de la mar són molt bones.
I quan anem a la peixateria, quan anem al mercat, hem de mirar l'etiqueta, que això també és important.
Sí, això ho he dit, ho he remarcat, i inclús jo, moltes vegades, jo parlant amb amics i coneguts, sempre dic, sobretot l'etiqueta. L'etiqueta, el peix de Tarragona, com tota la costa, surt etiquetat de confradia. L'etiqueta és, la traçabilitat d'aquesta etiqueta, te fica inclús el nom de la barca, el dia que s'ha capturat, l'espècie del peix, els grams, tot ve l'etiqueta aquesta. O sigui, tu vas al mercat o a qualsevol peixateria a comprar, demanant l'etiqueta, mirant-la, és el DNI d'aquell peix.
I si el convidem en romesco, millor que millor, no?
Bueno, el que sigui, el peix, a qui li agrada el peix, sigui en romesco, sigui fregit, sigui a la planxa, el que sigui, tot és bo.
Bona feina, eh?
Vale, moltes gràcies.
Moltes gràcies, Josep. Molt bona feina i ens quedem amb això, amb lo fàcil que és cuinar aquest peix blau.
Nina, quan et vaig conèixer, canvia tot. Vaig venir cap a tu amb lo meu millor, ben suau dins jo. Era un sentiment tot nou. Fas coses que ja no sé estirar. Em fa de molt fort que no sent mal. Cada cop del meu cor és un sentiment tot nou. L'amor te'n retsec i demana dedicació. L'amor que sentim no cal conversar. I plegat sense pressa, ah, ah, fent l'amor l'un a l'altre. Ah, ah. I llir dins un riu, això és la que som. Ningú més amics, com pot ser millor? Vine lluny amb mi, a un altre món. Si estem plegats, no tenim vores. Ah, ah. Recolzant-nos un a l'altre. Ah, ah.
No puc viure quan l'amor ja s'ha acabat.
té importància si no tens ningú que et doni cal encendit per perdre sentit de la realitat. Això no ens passarà tot en on hi ha cap. Aquest amor mai no s'aturarà. Hi ha missatges ben clar. Si aquest tic hem vist que no hi ha fi, no ploraràs més. Estimava, no faré mal. Que en el món ens viurem com ara sempre, nens legats, sense pressa. Ah, ah, fent l'amor un a l'altre. Ah, ah, i de dins un riu, això és el que som. Ni d'un mes enmig, tot pot ser millor. Vine a lluny amb mi, a un altre món. Si estem plegats, no t'importes. Ah, ah, recolzem-nos un a l'altre. Ah, ah.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Ara volem continuar parlant de peix, però no del peix blau. Anem fins a la Costa Brava, on fa poques setmanes es donaven a conèixer les propostes que el grup d'acció local pesquer de la Costa Brava havia rebut per poder tramitar les ajudes d'aquest 2026. Avui en volem parlar i posar-nos al dia del camí que queda a partir d'ara. Sergi.
Sí, Marina, de moment les xifres de partida són que s'han rebut 45 propostes, però la Mireia Esteve, la gerent del GALP Costa Brava, segur que em pot donar més detalls. Mireia, benvinguda un cop més aquí a la Ronda Mar.
Gràcies, merci per convidar-me.
Aviam, comencem any, i vosaltres ho feu, com moltes altres entitats o organitzacions, amb números i gestions. Dèiem que havíeu rebut 45 projectes. Posa'ns el dia de quin tipus de projectes hi ha i una mica quina inversió o quin cop d'entrada us suposa tot plegat aquest iniciat.
Molt bé, pel que el fa a la diversitat de projectes és molt i molt variada, però sí que podem confirmar a hores d'ara, no?, que el GALP ja està, Costa Brava ja està en el seu punt de consolidació, que la nostra estratègia de desenvolupament local funciona. Perquè les xifres de projectes més elevades han sigut per projectes de la línia 1, que són els que volen impulsar el consum de peix, i la resta, que també són molt interessants, però no tan prioritaris com aquesta línia, doncs són imports més inferiors. De 200.000 euros per la línia d'economia blava, 154.000 pel patrimoni, i la darrera línia, que és la línia 4 de coneixement, doncs són 40.000 euros. En total, doncs, 1 milió de pressupost de projectes, i estem molt contents de com ha anat aquesta convocatòria.
Amb això del consum de peix, però fa estona que hi treballeu, o sigui, les últimes propostes i les últimes campanyes vostres que hem anat veient precisament se centren molt en aquest tema.
Sí, però considerem que és un tema que no hem de deixar mai, i en aquí ja barregem tant empreses de transformació del teixit productiu dels municipis de la Costa Brava que treballen per també a impulsar aquest consum i ens ajuden perquè a través de la transformació dels seus productes arribi a més portes.
Dèieu, 45 projectes, aquest prop o més d'un milió d'inversió, un milió d'euros d'inversió. Què ha de venir ara? Perquè suposo que això ha d'haver-hi com una mena d'ajust o reajust o retallada a la subvenció que realment us donen, no? O com està xifrat tot plegat?
Sí, ara fins aquí han fet molt bona feina els nostres promotors, que són les persones emprenedores que tenim a la Costa Brava que fan propostes, tant entitats, empreses, tot el teixit que tenim, però ara ens toca treballar nosaltres de valent, que ja s'ha anat fent una mica per difondre què fa el grup d'acció local pesquer, però ara, com tu deies, és en diferents taules. Una és la taula de l'elegibilitat, en la qual es verifica que realment són projectes que han d'ocórrer i que han d'executar a la Costa Brava i una mica l'elegibilitat de les accions que plantegen, i l'altra és una comissió tècnica, que aquí està formada per 5 persones de diferents àmbits que també doncs, col·laboraran en la valoració d'aquests projectes.
En quant calcules que han de quedar més o menys aquests 45? Teniu una idea en quants, més o menys al final, quin número haurà de passar aquesta criba?
Tot depèn del pressupost de cada projecte, però nosaltres tenim estudiat que els nostres projectes de mitja són aproximadament uns 20.000 euros i llavors dependrà, com deia, dels més ben puntuats, l'import que tinguin. Però normalment cada any doncs, s'aproven uns 15 o uns 20 projectes.
I quins han de ser els timings a partir d'ara? O sigui, perquè hem llegit que el procés d'execució és fins al 15 d'octubre, però suposo que abans ha d'haver-hi diverses fases, no?
Sí, el calendari que ja tenim molt ben definit aquest any és que més o menys a l'abril s'hi haurà les resolucions. Llavors, les taules ja estan tancades també pel que fa a calendaris, ens hem de posar amb les persones que participaran en aquestes comissions, en contacte amb ells, perquè doncs, puguin participar-hi i aportar el seu granet de sorra per contribuir a que es valorin molt bé aquests projectes i que realment el pressupost que tenim, que és molt ajustat, que són aquests 500.000 euros, serveixi per finançar els projectes doncs, que tenen més impacte i doncs, que són més interessants pel territori.
Posant una mica d'antecedents al personal, no et faré anar molt lluny, però sí que et faré anar l'any passat, el 2025. Llegíem quins projectes, per exemple, posa'ns algun exemple de projecte que s'hagi fet amb aquest xupluc, amb aquest paraigues del Galp l'any passat.
Sí, darrerament es va iniciar un projecte des de la Federació de Confraries de Girona, en el qual es va voler il·lustrar a cada confraria doncs, que tingués el seu propi mural, amb producte estrella, per poder doncs, fer divulgació del sector pesquer i que també, lligat amb el turisme, la gent s'apropés a les llotges i sapigués una mica com funcionen. Tenim projectes també de sector productiu, d'empreses com Marc Pla o Antoni Izquierdo, que han volgut donar continuïtat a la transformació dels seus productes i també aquest 2025 doncs, ho van poder assegurar. Hi ha altres projectes molt interessants també, com a l'Hospital de Palamós, que va fer doncs, unes guixetes per poder posar a l'abast dels seus treballadors, els que treballaven amb nocturnitat, del peix de llotja que ven l'OPP de Palamós. Això sí que és l'OPP de Palamós i l'OPP de Cap de Creu, són dos dels actors que estan entrant amb molta força i aquest any també ens han presentat propostes per finançar i executar aquest 2026.
El que deies dels murals, entrevistàvem aquí la Rambert, tenia la setmana passada, amb Fair One, que és l'autor d'aquests murals.
Correcte, és una persona bueno, que ha fet tota una línia amb xarxa, que és el que ells volien doncs, presentar, i jo crec d'una manera molt exitosa ha il·lustrat això que dèiem el producte estrella, perquè és molt important nosaltres que parlem de peix i de producte de proximitat que tothom conegui, no? Doncs que a l'escala hi ha el peix blau, que el cap del Port de la Selva hi ha el pop, vull dir, cada també confraria doncs, té el seu producte estrella.
Parlem una miqueta també d'en quin moment es troba ara mateix el Galp Costa Brava, a inicis d'aquest any 2025. Ara sí que et faré posar una mica en antecedents, els anys que fa que roda, com heu vist aquest canvi, com veieu l'evolució, i no sé si és el meu parer, la meva referència, o la meva visió, no? Que heu servit vosaltres bastant de referència als diferents Galps que s'han anat desenvolupant a la costa de Catalunya.
Sí, ara actualment, com ja sabeu, som 5 galps i no 2 com érem fa 4 anys. Llavors sí que hem sigut en aquest sentit força referents, però també dir-te que cada territori és diferent i per tant ells també han hagut de créixer escoltant doncs, el territori i les necessitats locals. Això ens fa una mica diferents uns dels altres. Llavors, pel que fa a la primera pregunta, em preguntaves en quin estat, com es troba el galp postagram. Estem en un estat, doncs, ara de molts projectes, no només aquest de col·laboradors de l'administració de la Generalitat de Catalunya pel que fa a atorgament dels ajuts, sinó que també tenim altres projectes d'adaptació al canvi climàtic i de dades més en el context d'Europa. A part d'això, continuem col·laborant amb entitats del territori, donem suport a projectes com Dones i Cuina Marinera, que ja fa 4 anys jo diria que estem impulsant a diferents municipis també de la Costa Brava, a Terra d'Oportunitats, que és un projecte que vam iniciar aquest 2025 i ha anat francament molt bé, repetim, aquest 2026, cercant emprenedors i emprenedores, i per tant, bueno, tot és aprofitar els recursos que tenim per orientar-los a que el sector pesquer tingui oportunitats. Sobretot això et diria, divulgació doncs, d'impuls del consum de peix, i l'altre és ajudar els nostres pescadors i pescadores i posar-los la vida més fàcil, com ja sabeu, darrerament, amb totes les normatives europees, cada vegada se'ls dificulta més la feina, i per tant, tot el que estigui al nostre abast per fer-ho fàcil, doncs així ho farem. Inclús han aparegut alguns projectes que estan encara en la fase de presentació, i com us deia, encara no atorgats, però projectes molt interessants d'innovació. Per exemple, un pescador d'aquí, de la Confraria de Pescadors de l'Escala, que ha presentat un projecte per millorar el passatge del peix a bord. Això fa que ells tinguin dades reals i que se'ls solucioni o simplifiqui una mica tota la burocràcia, perquè a ells el que els agrada és pescar, i totes les eines digitals que puguin tenir a l'abast per fer aquesta feina més fàcil i més amena, doncs endavant. Llavors ens agraden molt també aquest tipus de projectes que sobretot volen facilitar la vida dels pescadors i pescadores.
Una altra clau, perquè justament una de les últimes reivindicacions o un dels últims requeriments d'aquesta normativa europea era justament això del passatge a bord.
A veure, ja anireu sentint a parlar.
Mireia, un dels problemes, una de les qüestions quan parlem amb el sector pesquer és el tema del relleu generacional. Això des de vosaltres, des del GALP, Com ho veieu, i també a través de tots els projectes que us arriben?
Nosaltres, al final, tenim poca incidència. Quan hem fet projectes, són com petites tirites que anem posant i anem divulgant i anem dient pescadors, pescadores, joves, veniu i expliqueu als nanos joves el que s'està fent. I alguns dels nostres projectes d'enguany també persegueixen aquest objectiu, O sigui, agafar de testimonis pescadors i pescadores perquè les escoles i els nens i nenes coneixin que és una de les possibilitats que tenen. Però, com deia, això són petites tirites que podem anar posant. Aquí hi ha d'haver, jo penso, un tema més transversal, que a nivell de país puguem ajudar doncs, aquests pescadors i pescadores, i sobretot captar relleu i intentar que això, que al cap d'un nen o una nena es pugui plantejar l'opció de la pesca. Mentrestant és això, cuidar molt bé els pescadors joves i pescadores que tenim, perquè a través dels ajuts GALP o d'altres iniciatives doncs els hi puguem donar veu, es puguin doncs, ser més presents i intentant explicar aquestes històries, perquè sí que en tenim de pescadors i pescadores enamorats i enamorades de la seva feina, i per tant penso que des del GALP ens toca doncs, explicar també doncs, les bonances d'aquestes possibilitats, tot i que anem sentint el rum-rum de que realment està en una situació molt complicada. Però bueno, nosaltres intentem això, anar comunicant també la part positiva, que és aquesta, que hi ha persones que són molt feliços fent aquesta feina.
I finalment, Mireia, estem a l'Escala. Explica'm una miqueta com valores el paper de la Confraria de Pescadors de l'Escala, de l'Ajuntament de l'Escala, dintre del GALP i dintre de tots els projectes aquests que us arriben i la vostra activitat.
Mira, nosaltres com a grup d'acció local pesquer, una de les nostres prioritats és enfortir aquestes sinergies que hi ha entre l'administració local, l'Ajuntament i el sector pesquer. En el cas de l'Escala, jo puc dir que és un cas exemplar perquè hi ha molt bona sintonia, hi ha projectes corals com el Maram i altres projectes que s'han fet i han sortit de la col·laboració de tots dos. I jo penso que aquests són els únics projectes que tenen èxit. Tenim altres municipis que potser no tenen tan treballada aquesta col·laboració i això es nota a l'hora de fer projectes, perquè bueno, nosaltres ens arriben diferents promotors i ens diuen, mira, això ja està parlat amb confraria, està parlat amb ajuntament i ho veuen viable, i per tant totes les certeses que tinguem per confirmar que els projectes poden tirar endavant, doncs per nosaltres són molt important. Com sempre diguem, busquem projectes que siguin sostenibles socialment, econòmicament i ambientalment, i aquesta ed econòmica doncs també és molt necessària, que siguin doncs, recursos que realment siguin pel territori però que tinguin una continuïtat i que no siguin bolets només, sinó que perdurin. I això només ho fa doncs, aquesta bona col·laboració, penso, entre les diferents entitats municipals.
Mireia, moltíssimes gràcies per ser un cop més aquí a la Randa Mar, per posar-nos al dia de com comença l'any pel Galp Costa Brava i tota aquesta feinada que us ve per davant, tant a vosaltres com a qui ha de presentar i executar tots aquests projectes.
Gràcies, Sergi. Gràcies a vosaltres per convidar-me. Merci.
Que vagi molt bé.
Adéu, bon dia.
Vaig deixar d'entrar-hi tant de cop. Ara abans em mullo els canells al cap i al cor. Amb els ulls clavats a l'horitzó.
Així arribem al final d'aquesta primera hora de Randa Mar. Nosaltres ara farem una petita pausa de res, 5 minutets, i tornarem aquí fins les 6 de la tarda. No marxeu.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Per submergir-me per un cos ser estrellat, mai hi haurà cap barca que em dugui cap lloc millor. Tirar-s'hi de cop, jugar-s'ho tot. Que la vida sempre és un absurd, fins que trobes llocs on per fi pots tornar a ser tu. Ja no faig el mort, sempre viscut, potser a la deriva, però mai del tot perdut. Si el mar és l'amor, jo sóc el mar.
Mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. It was a big, big world, but we thought we were bigger. Pushing each other to the limits, we were learning quicker. By 11, smoking herb and drinking burning liquor. Never rich, so we were out to make that steady figure. Once I was 11 years old, my daddy told me, go get yourself a wife or you'll be lonely. Once I was 11 years old. So I started writing songs, I started writing stories. Something about that glory just always seemed to bore me. Cause only those I really love will ever really know me. I was 20 years old, my story got told. Before the morning sun when life was lonely. Once I was 20 years old. Only see my goals, I don't believe in failure. Cause I know the smallest voices, they can make it major. I got my boys with me, at least those in favor. And if we don't meet before I leave, I hope I'll see you later. Once I was 20 years old, my story got told. I was writing about everything I saw before. old. We've traveled around the world and we're still roaming. Soon we'll be 30 years old. I'm still learning about life. My woman brought children for me, so I can sing them all my songs and I can tell them stories. Most of my boys are with me, some are still out seeking glory, and some I had to leave behind. My brother, I'm still 70, soon I'll be 60 years old. My daddy got 61. Remember life and then your life becomes a better one.
La xarxa.
Bona tarda, són les 5, notícies. La Confraria de Pescadors de l'Escala està satisfeta del compromís